al matí. Informació, reflexió i entreteniment.
I ara volem analitzar les dades de l'informe de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas, que fa una radiografia de les 12.636 llars que l'entitat atén al Vallès Occidental i Oriental, el que equival a prop de 36.500 persones. I atenció, perquè asseguren que el 48% de les llars ateses per l'entitat viuen amb uns ingressos d'entre 300 i 750 euros mensuals, i un 61% tenen deutes relacionades amb l'habitatge, però també amb el pagament de factures. Les llars més vulnerables són les que tenen infants al seu càrrec, i en especial les que tenen un sol progenitor. L'estudi també assenyala que, malgrat que en els darrers anys hi ha hagut millora en alguns indicadors econòmics i d'ocupació, es constata que el ritme de recuperació no està arribant al conjunt de les llars del país i és especialment insuficient en les llars amb més dificultats. Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia.
Avui anem a analitzar aquestes dades contundents.
Dèiem, el que tu vulguis.
Dèiem que al Vallès són 12.636 les llars ateses per Càritas,
sí,
prop de 36.500 persones, i a Sabadell quantes llars i persones són les que reben el seu suport?
Doncs mira, aquí són 627 llars i 2.017 persones ateses.
Són dades similars tant al Vallès com a la nostra ciutat l'any passat, o s'han incrementat les persones que teniu?
No, a veure, al final la tendència és la mateixa a tot arreu. És a dir, res millora, res millora. Jo diria que la pobresa, els pobres, en l'actualitat, és la nostra pròpia pobresa com a societat. Nosaltres, al final de tot plegat, estem administrant aquella pobresa que la societat no s'ha pogut resoldre i que ens porta a una cosa, jo diria, trista. La gent ha perdut l'alegria, no? La gent ha perdut l'alegria perquè es troba en situacions caòtiques. Avui mateix llegia als mitjans de comunicació el tema de la renda garantida, esclar. Bueno, doncs les coses no funcionen, les coses no van bé. La voluntat és molta, però al final la precarietat és més gran que la voluntat.
D'aquestes persones que teniu a la nostra ciutat, d'aquestes 2.017 persones, quantes famílies o quantes persones tenen nens al seu càrrec?
Bueno, a veure, fills al seu càrrec, quasi totes, perquè nosaltres, bàsicament, no ens agrada, a mi personalment no m'agrada gens parlar de les diferents pobreses, de posar-hi un nom a la pobresa. La pobresa infantil, la pobresa energètica, la pobresa... Escolti, de pobresa no n'hi ha només que una. Que una família, una persona individual, una persona gran o una família s'esdevé pobra. I a partir d'aquí tot cau en cascada. Si tenen fills, els fills també doncs, tenen i reben aquesta situació de pobresa, més fortament que els pares, perquè moltes vegades costa molt d'entendre que jo sóc el fill d'una família pobra.
Clar, aquests nens són els més vulnerables.
I aquests són molt vulnerables.
Tenen moltes dificultats i problemes.
Moltes dificultats. Molts no porten bé els estudis, molts deixen els estudis a la seva joventut, molts no estan formats al final per gaires coses, i al final de tot plegat ve allò de que el 60% de la població jove de Catalunya ni treballa ni treballarà mai. I això ho diem alegrement.
Ni treballa ni treballarà mai.
Sí, i això ho diem alegrement. A Europa hi ha 60 milions de pobres. El 2020 hi haurà 100 milions de pobres. És a dir, estem construint una societat que a mi m'agradaria saber exactament cap a on ens volen portar.
Clar, no, aquestes dades són alarmants. No,
aquestes dades són molt alarmants.
Són molt alarmants.
Jo crec que els governs, els que tenen responsabilitats, haurien d'aturar-se i redissenyar la societat del futur. La societat del futur, com que la gent, gràcies a Déu, vivim més anys i tot plegat, doncs, representa que hi ha més qualitat de vida, tot i que no per tots, sinó per uns quants, perquè molts es troben, doncs, que sí que tenen feina. Parlàvem abans, el micròfon tancat, no?, del tema de les famílies. Les famílies, moltes, han de viure en pisos ocupats. El 10% de la nostra de la gent que tenem a Càritas viu en pisos ocupats. És a dir, patada i cap dintre. Per què? Perquè doncs, tenen contractes fixes de feina que, en definitiva, porten a guanyar net 700, 750, 800 euros.
Clar, ningú dubta que cal disposar d'un habitatge digne si es vol sortir d'una pobresa.
Ho diu la Constitució, ho diu la Constitució.
Però, com deia, doncs, el 10% viuen en pisos ocupats i el 36% de les llars que teniu es troben en una situació d'inseguretat. Llavors, està clar que cal potenciar l'habitatge social, mecanismes per ajudar a pagar la hipoteca o el lloguer.
Cal un replantejament total de la societat que volem de futur. Però no la volem de futur per d'aquí 50 anys, la volem de futur per ja. Perquè, mentrestant, una, dues, tres generacions poden tenir problemes serios a les seves velleses. Per exemple, la gent que està cobrant aquests sous en contractes indefinits de 750, què cobraran quan es jubilin, si és que cobren alguna cosa?
Clar, no tindran pensió o hauran cotitzat tan poc que...
Clar, és a dir, aquests seran o estan condenats a ser pobres sempre? Sempre els tindrem d'alguna manera o altra a Càritas, als serveis socials dels ajuntaments. Doncs aquesta és la realitat i aquesta és el que jo crec que la societat hauríem de repensar. És a dir, jo recordo, el meu pare treballava 12 hores cada dia. D'aquí vam passar a les 8 hores. Feien 3 o 4 dies de festa per la festa major, de vacances. Avui dia la gent fa 30 dies de vacances. És a dir, oi que això hem sigut capaços de repensar-nos-ho? Doncs ens hem de repensar que feina per tothom no n'hi ha. Per tant, hem de repartir aquesta feina i hem de repartir, ens agradi o no, la riquesa. No pot ser que ens dediquem a rescatar la planta Castor, que ens dediquem a rescatar autopistes, que ens dediquem a rescatar bancs, que ens dediquem a rescatar-ho absolutament tot i que no rescatem a les persones, que és el més important, el valor més important que tenim a les nostres mans durant la nostra vida.
Mm-hmm, és el nostre valor. De fet, també hi ha una altra dada que comentàvem, que és que el 48% de les llars ateses al Vallès viuen amb aquests ingressos d'entre 300 i 750 euros mensuals. Això vol dir que, tot i tenir feina, no garanteix unes condicions dignes perquè l'ocupació que genera és molt precària.
Tenir feina no és cap garantia de res, de res. És a dir, i a més els contractes doncs, són contractes en molts casos curts i aquell que té avui que té la sort de tenir un contracte indefinit, doncs, és clar, entre pitos i flautes, doncs són 700 o 800 euros. Amb això, si és una família normal amb fills, doncs ja m'explicarà si es pot tirar endavant algun projecte amb qualitat humana.
Llavors entenc que la majoria depenen de les administracions, del suport de familiars i amics o de l'economia submergida com a estratègia de supervivència, no?
L'economia submergida funciona, però l'economia submergida és una gran estafa, és un gran engany, perquè ningú cotitza. I l'avui per avui soluciona el problema. Però hi ha el problema del demà. El problema del demà no el solucionarem. El tindrem, ens el trobarem. Però jo crec que al final tothom pensa el que vingui darrere meu ja ho solucionarà, ja ho arreglarà, ja s'hi trobarà. Doncs així no es construeix una família, no es construeix una societat, no es construeix un país i no es construeix una Europa ni un món.
Més dades. Més. Dues de cada tres llars ja les havíeu atès en anys anteriors. Llavors, això és evident que per alguns la pobresa s'està cronificant.
S'ha cronificat, alguns expedients els havíem ja tancat, s'han tingut de tornar a reobrir. Perdoni que jo soc retorno una altra vegada a lo mateix. Si la gent cobra 700, 750 euros, 800, doncs o paga el lloguer, o menja, o paga l'aigua, paga la llum, paga... totes aquestes coses, doncs que al final dius, amb 700 o 800 no es poden pagar. Per tant, lògicament, han de tornar a venir Càritas o altres entitats, hem de tornar a donar menjar, hem de tornar a donar roba, hem d'ajudar a pagar algun rebut, nosaltres, serveis socials i d'altres entitats. És a dir, això és el peix que es mossega la cua contínuament.
Com és el dia a dia d'aquestes famílies?
Han perdut l'il·lusió. I a mi em sap greu perquè Jo, com volto per tot el territori dels 54 municipis del Vallès Oriental i Occidental i les 123 parròquies, parlo amb la gent. I la gent ha perdut l'il·lusió, ha perdut l'alegria. I quan la gent perd l'il·lusió, perd l'alegria, és molt difícil recuperar, és molt difícil recuperar-se ells com a persones, com a projecte de família, com a projecte d'unitat. És molt difícil. Per tant, és veritat que ara estem intentant fer uns grups de gent a les parròquies per tal de que es trobin, comentin amb gent doncs, que sí que tenen feina i gent que no en tenen, per tal de poder trobar-se, poder parlar, poder expressar els seus neguits, les seves angoixes i també les seves alegries, perquè això els ajudarà i els ajuda a sortir-se'n. I al final de tot plegat, uns i els altres s'ajuden i, miri, una mica més d'alegria hi ha. Però si el titular és... La gent ha perdut l'alegria, la gent no està feliç, la gent no està contenta. La sensació és que estem creant una societat trista i fosca.
Clar, però és normal que perdin l'alegria en cert punt si, per exemple, aquestes famílies tenen un endeutament que déu-n'hi-do. Un 61% de les llars tenen deutes i el 19% estan en situació de sobreendeutament. Suposo que el lloguer, no? les factures, són diferents als pagaments als quals no poden fer front.
No. I
això angoixa i genera una por, home, i genera una intranquil·litat,
això,
evidentment.
Angoixa molt. Miri, nosaltres vam crear una empresa d'inserció laboral, perquè vam entendre que havíem de fer quelcom més, alguna cosa més, per ajudar la gent a sortir-se'n. Perquè la gent, quan cau en aquest pou i es desmoralitza, els hem de tornar a recuperar, a aixecar. I llavors els hem de tornar a explicar que cal llevar-se l'hora per arribar a l'hora a treballar, que cal anar a treballar doncs, amb unes mínimes condicions. I tot això ens porta a que quan signo jo un contracte, perquè aquestes persones puguin venir a treballar a l'empresa, no passen 15 dies que no ve l'embargament de la nòmina. Clar, llavors, aquesta és una tragèdia, però no és una tragèdia grega, és una tragèdia del nostre temps, perquè els interessos de demora són tan alts que, bueno, nosaltres, els cristians, no creiem en la reencarnació, però encara que ens reencarnéssim 50 vegades, aquesta gent no pagaria mai el deute. Per tant, què demanem? Hem creat un observatori de la realitat social. Què demanem? Doncs que la llei de la segona oportunitat es modifiqui per tal de que les persones, no les autopistes, els bancs, els castors, aquest i l'altre i el de més enllà, sinó que les persones tinguin dret a una segona oportunitat, puguin fer net i tornar a començar. També és veritat que a Càritas diem, escolti, no ho farem i ens ho mirarem des del balcó. No, senzillament volem acompanyar aquestes famílies durant 2-3 anys perquè no tornin a recaure en aquesta situació. Però és importantíssim que la gent surti d'aquestes situacions. Per exemple, els rebuts municipals, les taxes municipals, que la gent no paga, que queden en un cantonet, doncs, o l'aigua, o la llum, o que sigui, no queden indultats, no queden perdonats. Estan pendents amb els seus interessos. Per tant, o es fa alguna cosa per començar des de la base cap amunt, per dir que això no s'ha de pagar, però que també és veritat que hem de tenir cura. Home, si hi ha una pila de pisos amb l'aigua, la llum i el gas punxats, en alguns casos estem sobre un polvorí. I d'això n'hem de ser conscients.
Evidentment, perquè és un perill.
No porto cap alegria,
no,
ja ho sé.
No. Més dades. Per exemple, poseu l'accent en les llars unipersonals, que han passat del 24 al 27%. Suposo que també són molt vulnerables perquè no tenen xarxa de suport, no? Ni emocional ni econòmica.
Bueno, clar, aquesta és una situació que cada vegada es fa més difícil. Es fa més difícil. Moltes persones queden soles, amb unes pensions molt baixes, o persones doncs, que no tenen més família que el seu petit sou o amb treball... amb treball negre, que en definitiva això comporta també aquest patiment de les persones. Després ens trobem doncs, que aquella persona ha prescut morta des de fa molt de temps a casa seva, no sé què, lògicament perquè no tenia ningú més. I no sempre se soluciona apretant aquell botonet que potser, si t'agafa un patatuf de cop, no tens temps ni d'apretar. Per la qual cosa, ens hem de tornar a replantejar si vivim més anys, hem de tenir les coses preparades perquè aquestes persones puguin estar ben ateses.
En aquest sentit, des de Càritas també desenvolupeu diferents programes per donar resposta a aquesta problemàtica?
També. Tenim programes d'acompanyament, sobretot programes d'acompanyament que ens fa molta il·lusió. Aquí Sabadell és pioner i funciona molt, que és nanos, nois i noies d'institut que amb parelles de 2-3 acompanyen avis, els treuen un cop a la setmana o dos, o juguen a cartes, o juguen a dòmino, o van al cine, o els acompanyen al metge. I això és molt important, primerament perquè la gent jove rejuveneix a la gent gran, i la gent jove també ha de donar-se en compte de que tot no és una festa. Vindrà un dia que els anys passen, i això, ja li dic jo per experiència, passen de pressa.
Llavors és interessant aquest bescanvi, perquè també sí, doncs, poden aprendre aquests valors.
No? També. Però sense oblidar que tenen avis ells també, perquè moltes vegades anem a cuidar els altres i no anem a visitar els nostres. Per tant, hem d'estar a la prop d'aquelles persones que tant i tant ens han estimat.
Tampoc ens podem oblidar de les persones en situació irregular. Arriben a l'11%, i això vol dir que viuen o es troben doncs, al marge de les polítiques públiques.
Bueno, això està tornant a passar. És a dir, torna a haver-hi un altre allau de gent sense papers doncs, que tornen a venir a buscar aquesta oportunitat aquí. És difícil. És difícil i després hi ha tot un tema que a mi em fa patir molt, m'angoixa, que és el tema sanitari. És a dir, no tenen dret actualment a la targeta sanitària. Què vol dir que no tenen dret a la targeta sanitària? Vol dir que moltes malalties que estan erradicades, si no les podem controlar, si no poden anar, no poden anar al metge, si no poden anar al CAP, si no poden... pot haver-hi problemes i problemes serios de salut. Per la qual cosa, torno a lo mateix. Repensem, sisplau, per favor, quina societat estem creant.
Salvador, llavors entenc que la recuperació no està arribant al conjunt de les llars vallesanes en aquest sentit.
A veure, els vallesos són dues zones importantíssimes del nostre país. Hi ha una quantitat de riquesa impressionant, però quan ve una crisi com la que hem tingut, doncs el món s'ensorra. També hi ha uns grans nuclis de població que s'ho passen malament, que no troben feina. I, lògicament, allò de la terra promesa, arriba un moment doncs, que aquells raïms tan grans i tan macos s'assequen. I és veritat que es converteixen en panses, però també se'ls mengen, però no tornen a sortir més raïms. Per la qual cosa, tot i que hi ha una recuperació, tot i que és cert que hi ha una petita recuperació, és veritat que els sous no acompanyen. Per tant, quan diem que sí que hi ha més treballadors a la Seguretat Social i que sí que... Però els treballadors que estan cotitzant avui estan cotitzant per un demà desastrós.
Llavors, com a conclusió, podríem dir que la pobresa no s'està estenent, però sí cronificant?
S'està cronificant. S'està cronificant tenint en compte que... Molts avis s'han tingut de fer càrrec dels seus fills, filles, joves, gendres i nets, a casa seva. Nosaltres, aquí a Sabadell, per exemple, hi ha el sense sostre, sense llar, que tenim allà al carrer Duran i Sors. Doncs, fa uns mesos enrere vaig veure una parella de persones ja bastant grans, ell amb un vestit jaqueta amb un bolso, ell amb un traje, amb una corbata, i jo vaig dir, oita, tan grans i encara voluntaris de Càritas. Doncs no eren voluntaris, eren usuaris. I quan vaig pujar dalt i vaig parlar amb ells, eren, a més, havien sigut donants de Càritas, eren socis, però han tingut de deixar-ho, perquè... I la seva, aquella senyora, em diu, miri, coita, i portava un bolso una mica gran, diu... Això no és per mi, portava tot uns entrepans que donem per esmorzar pels meus nets per berenar. No pot ser. De cap de les maneres, no pot ser. Gràcies a Déu, hem intentat, i amb sort hem pogut trobar feina dels quatre d'aquella família per dos. Molt bonic, perquè el matrimoni va venir i diu: ara ja podem donar 10 euros a Càritas. Dic: no, no heu de donar res a Càritas. Vosaltres heu donat molt a Càritas i Càritas ara us ha d'ajudar a vosaltres.
I els voluntaris també fan gran a Càritas, perquè de fet a Catalunya més de 12.000 persones fan tasques de voluntariat i amb la seva ajuda doncs poden portar a terme tots aquests programes que ara anàvem comentant. Moltíssimes gràcies, Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, per posar una mica doncs al dia de la situació precària que també vivim a la nostra comarca.
Gràcies a vosaltres.